Gracias.
Ahora me gustaría saber qué estamos esperando.
Falta Bernard, como de costumbre.
Ya voy.
Vamos.
La botella de leche.
La leche, el veneno y contraveneno.
Listo. Atención. Ya podemos empezar. Alexandre, ¿está preparado?
Sí.
¿Julie?
Sí.
Bien, motor.
Pamela 24 primera.
Vamos, Alexandre.
Bé, doncs saludem a Víctor Alexandre.
Hola, jo sóc aquí.
No ets precisament el de la intro, no?
M'ho deia François Truffaut.
Ah, t'ho deia.
Diu, sí, endavant, ja, sí, sí, estàvem rodant.
Doncs avui de què parlem? D'actors, de rodatges, de pel·lícules?
Sí, sí, exacte, ja no vas desencaminada, perquè avui parlarem precisament del cinema dins del cinema. És a dir, de pel·lícules, doncs, que parlen de rodatge de pel·lícules, o del cinema en general, des de diferents vessants, pel·lícules que parlen de...
Ens mostren el cinema des de dins.
Exactament, així ho has dit, molt bé. Aquest fragment que hem escoltat, he dit que era de la veu doblada de François Truffaut, perquè és la pel·lícula La nit americana, una pel·lícula de l'any 73, dirigida per ell. I el títol aquest de La nit americana forma part de l'argot cinematogràfic, que és la manera com es defineix quan es roda una escena, es roda de dia i després semblarà que és de nit. És a dir, són escenes nocturnes que estan rodades de dia i per aconseguir això s'utilitza un filtre, així de senzill. Rodar de nit sempre és més car i, per tant, aquesta era una manera de simplificar molt les coses i abaratir-les rodant de dia com si fos de nit. L'espectador, per l'espectador, no ho nota, és el mateix. Truffaut, per descomptat, era un grandíssim director, un dels grans directors de la història del cinema, era un home molt enamorat del cinema, enamoradíssim, havia estat, abans de director, havia estat crític cinematogràfic, i amb aquesta pel·lícula ell li retia un homenatge, doncs, al setè art, a través d'una pel·lícula, és el rodatge d'una pel·lícula, i ell ret homenatge també a tot l'equip, que en forma part, no només els actors i les actrius, sinó també, doncs, els tècnics i els figurants, etcètera, tota la càmera, els il·luminadors, tothom.
Tot aquell personal que no destaca.
Exacte, sí, sí, a tothom, és apassionant, la pel·lícula és un cant d'amor. Ara saltarem a l'any 1991, hi ha una pel·lícula dels germans Coen, que és Barton Fink, protagonitzada per John Turturro. En aquest cas, la figura central és un dramaturg de Nova York que vol provar una mica de sort en el món del cinema. I pensa que si ha escrit teatre, doncs podria escriure també cinema. I aleshores se'n va a Hollywood, viatja a Hollywood per fer de guionista. El que passa és que les coses no sempre són, en realitat, com et pensaves que havien de ser.
Perdone, amigo, ¿me permite?
Este baile es mío, amigo.
Vamos, hombre, embarco mañana.
Soy escritor y estoy celebrando que he terminado algo muy bueno. ¿Lo entiendes, marinero?
Déjale, cuatro ojos.
Venga, amigo, cédeme tu sitio.
Déjale que baile.
¡Apártate, cuatro ojos!
¡Cuatro ojos, lárgate! ¡Lárgate, hombre!
¡Meta del puñetazo! ¡Soy escritor! Ahí. ¡Sois unos monstruos! Yo creo, vivo para crear. ¡Soy un creador! ¡Soy un creador! ¡Este es mi uniforme! ¡Así es como sirvo al hombre corriente! ¡Este es el frente!
Barton Fink i la figura del guionista, que jo considero que realment és una figura important, importantíssima, però jo no sé si està ben considerat el guionista en la indústria cinematogràfica avui dia.
Potser una mica més que abans. Aquí acabava que li donàvem un cop de puny, per això
s'ha dit. I les ulleres fora, no?
Sí, per descomptat. Bé, la indústria cinematogràfica nord-americana, el guionista no estava molt ben considerat. Era una peça més de l'engranatge. Els pagaven molt bé, això sí, però no, pràcticament no eren ningú. No gaudien de gaire consideració, perquè la indústria nord-americana és molt potent i aleshores els engranatges són immensos i el guionista, el que cridava més l'atenció sempre era l'actor i l'actriu, que eren els que venien amb les seves cares, els que portava la gent a les sales. I el guionista no li donava gaire importància. Això ha canviat una mica ara, però clar, ara tampoc Hollywood és el que era tampoc, també, aquí a Europa és diferent. La figura del guionista sí que té importància, perquè aquí, de fet, d'indústria n'hi ha molt poca i es potencia més el cinema d'autor. i moltíssimes vegades el guionista és el mateix director, o el director és el guionista, cosa que difícilment passa en el cinema nord-americà en la indústria, en la gran indústria. Gairebé mai el guionista i el director són la mateixa persona. Una altra cosa és que supervisi tot això, però que escrigui el guió normalment no passa. I a vegades no és un guionista, sinó molts, depèn, també, encara que ho signi un. Tot i així, hi va haver molts escriptors importants, novel·listes, que van provar també fortuna a Hollywood. Hi havia William Faulkner, Raymond Chandler, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, tots aquests van escriure guions també per Hollywood, pel cinema. Ara escoltarem una pel·lícula d'un director, representa que és un director retirat, la pel·lícula es diu Déus i Monstres, i és una pel·lícula protagonitzada per Ian McKellen i Brendan Fraser, i narra l'etapa, perquè és una pel·lícula basada en la vida d'un director de cinema que es deia James Whale, que va ser el que va dirigir les primeres grans pel·lícules sobre Frankenstein, i també una pel·lícula encantadora que és L'home invisible. I aleshores la pel·lícula se centra a l'última etapa de la vida d'aquest senyor, del James Whale, quan ja està molt deprimit, i aleshores aquí sentirem un diàleg entre ell i el nou jardiner que ha contractat. Aquest director era homosexual, i aleshores doncs, el jardiner també ocupava un paper determinat a la seva vida, però aquest home, malgrat que té diners, està profundament deprimit i finalment es va suïcidar ofegant-se a la piscina de casa seva.
Pero antes de retirarme, podría decirse que tuve mi momento de gloria, o sea, de fama. Dígame, ¿le gustan las películas?
Sí, como a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Era usted actor?
Oh, no, por Dios, no. No. Bueno, en realidad lo fui de joven, pero nunca aquí en Hollywood, no. No, aquí era meramente un director.
¿De verdad? Bueno, ¿y qué películas hizo usted?
Esta y aquella, pero las únicas de las que puede haber oído hablar es de las de Frankenstein.
¿Frankenstein? ¿Y la novia de Frankenstein? ¿Y el hijo de...? ¿Y las otras también?
No, yo solo dirigí las dos primeras. Las demás las hiciera un director fuelos.
Esas películas fueron muy importantes. Debe de ser usted rico.
Bueno, solo acomodado. Ahí está Hannah con nuestros refrescos. ¿Puede abrirle la puerta?
Sí.
Estàvem escoltant aquest fragment de Déus i Monstres, una història, la del cinema, que comentaves que evidentment ha estat plena d'actors, d'actrius, també de directors, que són els papers més rellevants dins d'aquesta indústria, que han arribat al cim, que han arribat a la fama, que han estat estrelles i que després han tingut un mal final, no?
Sí, és que sí, certament és així, perquè Hollywood és la fàbrica de somnis, però també és una fàbrica de joguines trencades. És a dir, que ella mateixa, ella que fabrica les estrelles rutilants, no? grans estrelles, grans nines, a vegades algunes de plàstic, altres que són massa humanes i acaben destrossades, alcoholitzades, amb drogues o amb una mort prematura. És també això, una fàbrica de joguines trencades. I per tant, James Whale, en definitiva, venia a ser això, amb tot el seu talent. Sí, és veritat que els directors i els actors i les actrius semblen, sobretot els actors i les actrius, són els que acostumen a portar més gent a les sales. Els directors que porten gent a les sales, el públic que va pels directors, normalment acostuma a ser un públic amb un nivell una mica més elevat.
Més cinèfils.
Sí, una mica més. Encara que quan va començar el cinema, fixa't quines coses, els productors, que eren els que pagaven les pel·lícules, els que les finançaven, es pensaven que la gent aniria al cinema perquè les produïen ells. Mm. És a dir, que l'important que la gent veuria és qui ha pagat això, qui ho paga, no? I es van trobar que la gent li importava un rava qui hagués pagat la pel·lícula, l'únic que volia era veure l'actor i l'actriu que sortien allà.
Quina ingenuïtat, no?
Sí, clar, però mira, al principi. Ara passa el tema al 1950. S'ha de dir que Hollywood, la fàbrica de somnis, ha produït també autèntiques obres mestres, autèntiques meravelles del cinema. I una d'aquestes meravelles és Sunset Boulevard, Sunset Boulevard, de Billy Wilder, protagonitzada per Gloria Swanson, William Holden i Eric von Stroheim. Aquí tenim també un guionista que per atzar va raure a casa d'una actriu, una vella glòria del cinema mut, que es diu Norma Desmond i que és el paper que fa Gloria Swanson. I ella, doncs, és una dona que s'ha vist ja absolutament apartada per l'arribada del cinema sonor i somnia en poder tornar a la Glòria. I aleshores veu en aquest personatge que li arriba a casa seva l'home que escriurà un guió que la farà tornar al primer pla de l'actualitat. Aquí podem sentir el ressentiment que aquesta dona porta dins.
Lo siento, y siento lo de su amigo, pero no creo que el rojo sea un color apropiado. Un momento, no nos conocemos. Su cara me es conocida.
Se va o llamo a mi criado.
Es Norma Desmond, de las películas mudas. Era una estrella.
Y grande. Pero el cine ahora ya no lo es.
Cada vez lo hacen peor.
Lo mataron, acabaron con él. Hubo una época en que poseían los ojos de todo el mundo. Pero eso era poco para ellos. Oh, claro. También querían tener los oídos de todo el mundo. Abrieron sus bocazas y empezaron a hablar, hablar, hablar.
Y llega el negocio de las palomitas. Se compran una bolsa y a oír hablar.
Mire a los directores. Mire a los ejecutivos. Han matado a todos los ídolos. A Fairbanks, a Gilbert, a Valentino. ¿A quién tenemos ahora? A unos don nadie.
No me culpe. Yo no dirijo, solo escribo.
¿Escribe? ¿Escribe guiones? Bueno, escriba. Han hecho una cuerda con las palabras y han ahorcado el cine. Hay micrófonos para captar los últimos suspiros y tecnicolor para fotografiar la lengua ensangrentada.
Shh, hable más bajo.
¡Fuera! ¡Max!
No es necesario que llame a Max. Ya me voy. Ha sido un placer conocerla.
Acabem d'escoltar Sunset Boulevard i segurament que amb l'arribada del cinema sonor moltes de les carreres d'actors, d'actrius, com la de la protagonista, la Norman Desmond, van acabar en no res, com deies tu abans, amb un costat.
Sí, sí, clar, el cinema sonor va fer estralls. Va fer estralls perquè hi havia actors i actrius que sí, posaven la cara i gesticulaven però no sabien parlar. I clar, quan es van trobar que havien de projectar la veu, que havien de vocalitzar i no en sabien, doncs esclar, un actor que només posa la cara és un actor incomplet, un actor de saber parlar. I si no ho sabien, o tenien una veu que no els acompanyava, doncs esclar, no tenien futur. I això va fer estralls, van molts actors. D'això precisament en parla aquesta pel·lícula, fixa't si era actualíssima el diàleg. Té 65 anys aquesta pel·lícula que hem sentit, aquest fragment, i sona actual.
Molt recent, sí.
Molt recent, una pel·lícula que parlava d'aquests estralls i de tot el que va passar és Cantant sota la pluja. Aquesta pel·lícula, que està protagonitzada, la van dirigir Sally Donen i Gene Kelly, i la protagonitzaven el mateix Gene Kelly, Debbie Reynolds i Donald O'Connor, parla justament de quan va passar tot això i quan es va recórrer, la indústria va recórrer el doblatge dels actors que no sabien parlar. Però, esclar, de seguida es va veure que allò era un despropòsit, no podia ser, l'actor...
No casava, no quadrava. L'actor
no sabia parlar, no pot ser que l'hagin de doblar, no? Tancarem aquest espai d'avui dedicat al cinema dins del cinema amb una cançó, que és una de les cançons més famoses de tota la història del cinema, per acomiadar aquest setè art meravellós que veiem sempre en pantalla gran.
Serà fins la setmana que ve, Víctor.
Gràcies.
Bon dia.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile.